posarem en contacte. Felicitats per aquest premi al concert que és demà 8:45 del vespre al Palau de la Música. Són ara les 8 del vespre.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Us expliquem, tot repassant l'actualitat de les últimes hores, que el govern espanyol ha aprovat avui un pla integral de suport a la família per reconèixer, segons ha dit el ministre Alfonso Alonso, el paper d'aquesta institució bàsica d'articulació social a l'Estat. És un pla que vol coordinar diverses polítiques que afecten gairebé tot l'executiu. En aquest sentit, el govern espanyol vol introduir, per exemple, bosses d'hores recuperables a l'administració pública per conciliar treball i família, i considera que això s'hauria d'estendre al sector privat. D'altra banda, s'ha produït en les últimes hores una important picabaralla entre el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, i el ministre Jorge Fernández Díaz per la possible delació, segons s'ha dit, de dos policies nacionals a una cèl·lula. L'origen de la polèmica és una denúncia dels Mossos d'Esquadra sobre una suposada xivetada de dos inspectors de la policia espanyola als membres de la presumpta cèl·lula jihadista desarticulada el mes passat a Catalunya. Fernández Díaz ha dit que la informació no té fonament i ha assegurat que els qui no tenen sentit d'estat en referència a la policia catalana no haurien de lluitar contra el terrorisme. També us expliquem que s'ha produït un gran incendi en una fàbrica de sabates a prop de Manila, a les Filipines, amb més de 70 morts, com a mínim, segons el balanç provisional que hem conegut. Hi podria haver en l'edifici unes 200 persones, com a mínim, i els familiars de les víctimes han denunciat les pèssimes condicions de treball dels treballadors de la planta. I s'ha declarat un incendi forestal, en aquest cas més a prop de casa nostra, a la província d'Alacant, a la vall d'Ebo. Han estat desallotjades diverses cases del municipi veí, Pego. Un incendi forestal que s'ha declarat aquest matí segons fonts del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana. Estan tallades diverses carreteres d'aquesta zona, com dèiem, a la província d'Alacant. I un últim apunt que destaquem és que l'Audiència Nacional ha suspès de forma cautelar la vaga de futbolistes que s'havia convocat des de l'Associació Espanyola de Futbolistes i que afectava el desenllaç de la Lliga Espanyola en aquestes dues últimes jornades i també de la final de la Copa del Rei. Finalment es disputaran aquestes jornades amb els partits espanyols Real Madrid i Atlètic de Madrid-Barça. Els Blaugrana, que són finalistes de la Champions, es podrien proclamar aquest diumenge campions. I ara tenim ja l'estudi 1 de Ràdio Estel, l'Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Què heu preparat per a bàsquet al dia a les 9?
Doncs hem de parlar de la Final Four de Madrid, que comença demà a les 6, Xesca Olympiacos, i a les 9, Madrid Fenerbahçe. Escoltarem també a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, alcalde popular, que avui ha comunicat que ja ha presentat a l'ACB la candidatura perquè Badalona sigui seu de la Copa al 2018. Estarem pendents de l'Actel Força Lleida, que demà a les 9 juga contra l'Ourense, el tercer partit d'unes semifinals del playoff d'ascens de la Lliga Endesa, que perden per 2-0. L'equip de la Terra Ferma està a una derrota de quedar-se sense la final i, com tots els dijous, acabarem amb tota la NBA amb el professor Garriga.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs ens hi posem a partir de les 9 de la nit.
Que vagi bé el programa, Òscar.
Fins demà.
Bona tarda, fins demà. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra companyia. Agraïm també avui la col·laboració de la Carme Bonet de Ràdio Principat, que ha fet possible que hàgim tingut en el mirador especial eleccions l'alcalde de la Seu, Albert Batalla. També salutacions de tot l'equip del nostre programa. Ara us deixem amb l'espai d'Economia Plusvàlua i amb la Carla Gràcia i el seu equip. Us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Del 28 d'octubre al 7 de novembre, el Club Més Amics t'anima a descobrir l'antic imperi persa. Vine a Iran amb nosaltres i viu un viatge en el temps que passarà per una natura espectacular, una cuina sofisticada i la descoberta del patrimoni dels cristians armenis d'Iran, entre altres. Del 28 d'octubre al 7 de novembre, Iran amb el Club Més Amics, perquè el Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
A Marcens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marcens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marcens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road just for... Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Eric Fromm, el psicòleg social estatunidenc, ja deixa a mitjans del segle passat, ja deia que l'economia com a essència de la vida és una malaltia mortal perquè un creixement infinit no harmonitza amb un món finit. Quin hauria de ser l'objectiu de l'economia? Garanteix el creixement econòmic, una millora de la societat? Es pot mantenir una economia social sense un creixement constant? Com pot l'economia deixar de ser l'objectiu per ser una eina? Avui desxifrarem preguntes profundes. Pensarem en allò que ens condueix on som, en llocs dels simples successos o tàctiques del dia a dia. Per fer-ho, hem convidat a la senyora Núria Terribas, directora general de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, i els nostres tertulians d'avui, el senyor Pere Guinjoan, el senyor Xavier Melo i el senyor Ramon Xifré. Així comencem el Plusvàlua d'avui, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el nostre tècnic, Jordi Carretero, i amb qui els parla, Carla Gràcia. Som-hi, doncs.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
La sortida de la profunda crisi en què s'ha submergit l'economia els darrers anys precisa de fórmules imaginatives que ataquin de soc arrel les seves causes principals i que tinguin en compte que ja res serà igual. Si bé hi ha persones que en el seu moment, en el seu episodi desgraciat, fruit doncs, d'un cicle de baixa del comportament de l'economia, pensen que tot això és un cicle que simplement passarà, hi ha d'altres, un bon nombre de pensadors, que creuen que caldrà una reformulació del sistema econòmic vigent fins ara, un nou ordre econòmic, un sistema alternatiu que replantegi els valors prioritaris que han portat a on som en aquest moment. Darrerament estan prenent força idees i propostes que, a partir d'una seriosa reflexió sobre el que ha passat, susciten amb audàcia línies d'actuació que han de permetre fer front a les causes dels desajustos que ens han portat fins avui i abordar a la vegada un futur més esperançador per la humanitat. Entre altres, cal citar dues d'aquestes línies de pensament, la dita Economia Civil, del professor Stefano Zakmani, i la coneguda com l'economia del bé comú, propugnada pel sociòleg Christian Felber. Avui a Ràdio Estel parlarem d'una d'aquestes propostes, en concret de la referent a les idees de Christian Felber, que, a partir de la constatació d'on ens ha portat l'afany de lucre, la desmesurada competència i unes lleis de mercat descarnades en la recerca del màxim benefici, proposa que l'èxit de les empreses no es pot explicar només per una xifra quantitativa o el seu balanç financer, sinó que cal mesurar principalment el seu balanç social. Felber advoca així per prioritzar el balanç del bé comú a l'econòmic i insisteix en que l'èxit d'una empresa s'ha de mesurar per tota una sèrie de valors, tals com la solidaritat, l'ètica, la sostenibilitat, la justícia social i la participació. En resum, l'economia del bé comú proposa introduir la dimensió social i la qualitat de vida de les persones en els valors que han de regir l'activitat econòmica de la nostra societat. Per parlar-nos dels plantejaments de l'economia del bé comú, hem convidat avui a la senyora Núria Terribas, jurista especialitzada en bioètica, exdirectora general de l'Institut Borja de Bioètica i actualment directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas. Bona tarda, senyora.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Volíem parlar d'aquest tema que s'encén a parlar molt, mai més ben dit, en els últims temps, però poder-lo conèixer amb més profunditat. Per vostè, senyora Terribas, quin hauria de ser l'objectiu de l'economia? Aquí al Plusvalu en parlem molt, l'economia, no? I de números i tot plegat. Però a vegades ens costa parar i pensar, i tot això per què?
Home, jo, reconeixent d'entrada la meva inexpertesa en aquest terreny, perquè no sóc economista, malgrat que els meus companys de tertúlia ho són, i per tant estic en inferioritat de condicions, per tant, diguem-ne, portant la visió d'un ciutadà, jo m'atreviria a dir que jo avui aquí potser porto més la visió d'un ciutadà, per mi l'objectiu de l'economia no hauria de ser el que identifiquem tots com a prioritat, que és el fer diners, el guany econòmic, que pot ser legítim, no? Però no hauria de ser l'únic objectiu, sinó que l'objectiu de l'economia hauria de ser, a ser possible en un país, assolir un nivell de benestar de les persones equitatiu i el més transversal per tothom, evidentment sabent i acceptant que sempre hi haurà diferències de classes socials, de nivells, però intentant que aquesta economia, en la qual tots en som partícips, uns com a productors, els altres com a consumidors, en definitiva reverteixi perquè tothom pugui tenir un mínim de benestar i un mínim de condicions de vida acceptables, no? I jo crec que la percepció de la gent del carrer és que cada vegada anem a una fragmentació més gran i a una desigualtat més gran entre nivells socials, no? I que l'economia no té aquest objectiu, aquest horitzó. Mm-hmm. Aquesta és una mica la percepció que jo crec que té la gent del carrer.
Mm-hmm. Dins del món més econòmic o empresarial, hi ha molts pensadors que afirmen que sense creixement l'economia i fins i tot la societat no pot sobreviure. Vostè què en pensa d'aquesta...
Home, jo crec que el creixement és necessari, però un creixement ordenat i sostingut, no desmesurat, desordenat o només, diguem-ne, estirat o inspirat per aquells que creixen molt versus els que decreixen, no? Per tant, jo crec que el creixement econòmic és necessari, que les demandes de benestar de les societats modernes cada vegada més són més altes, que també hauríem de ponderar fins a on necessitem per tenir un benestar acceptable. Potser no cal que tinguem tots l'última tecnologia, l'última qüestió, però sent conscients de que hi ha d'haver un creixement sostingut en el temps perquè, evidentment, les societats creixen i han de créixer amb un ordre, no? I, per tant, l'economia forma part d'aquest ordre.
Es pot créixer de manera més equitativa?
Jo crec que sí, molt més del que tenim a la realitat dels nostres dies, almenys pel que coneixem més properament dels nostres països. Jo crec que hi ha un creixement molt inequitatiu, molt desigual, i, com deia, cada vegada creixen més les desigualtats socials, no? I, per tant, hi ha gent amb oportunitats que cada vegada en té més i cada vegada, diguem-ne, pot aspirar a pujar més amunt de l'escala social, i hi ha gent que cada vegada està més avall i perd més la possibilitat d'escalar posicions, no? Jo crec que aquesta és una dinàmica que hauríem de poder frenar i poder, d'alguna manera, revertir. No sé com, no em pregunteu com, perquè no tinc les eines ni el coneixement, no? Però és la percepció de que o aturem això, intentem reconduir tot això cap a un creixement més just per tothom, o, si no, doncs, arribarem a unes realitats en què realment la gent la dividirem en dos grups clarament diferenciats, no?
Mm-hmm. Per vostè, què vol dir l'economia del bé comú, senyora Terribas?
Bueno, una mica com ens diu Christian Felber, amb el que podem estar d'acord o en contra, o podem discrepar d'alguna de les seves idees, o podem entendre que a vegades té un punt de demagogia, no? Però jo crec que en el fons tots hi estaríem d'acord amb el que ell diu, no? És a dir, que l'objectiu de l'economia no ha de ser el guany econòmic, i per tant la finalitat última no ha de ser el guany, pot ser un element més, sinó que ha de ser el benestar de tots, no? I per tant, aquestes coses que ell diu, de que hauríem de veure la competitivitat de les empreses no com a competició, sinó com a cooperació, i que hauríem de mesurar aquest balanç social de les empreses. Ell diu, per exemple, a una empresa podem dir que realment fa bé les coses quan preguntem als seus treballadors i ens diu que estan contents amb les seves condicions laborals. Bueno, ja sabem una mica que tot això és bastant... després s'ha de filar molt més prim, no? No és tan fàcil. Però... sí que jo crec que en aquests moments, si agaféssim les empreses que cotitzen a l'IBEX o altres exemples, l'objectiu màxim d'aquestes empreses és fer com més benefici, millor. No? Quan sentim les xifres de, no sé, de les grans entitats bancàries d'aquest país, no? Cada any donen resultats, i aquest any ha guanyat un 24% més que l'any passat. No? I tot i així encara surt el director general de Torn dient que sí, però esclar, encara resulta que... Dius, home, un 24% de guany que l'any anterior... Des del punt de vista de la gent del carrer que ho escolta, li sembla que és una barbaritat quan estem en temps de crisi, de retallades. Llavors, aquests discursos tan dispars, no? La gent no els entén, no? I pensa, en quin món vivim? Jo crec que l'economia del bé comú una mica pretén trencar això i predicar altres horitzons que ens hauríem de proposar com a assolibles, no? Des del petit empresari fins al gran empresari o la gran multinacional.
Vostè apuntava, senyora Terribas, que vostè és jurista, que no és economista, que no sabria
sí,
dir com,
que clar,
no? Com
ja poder fer això. M'ho rebatran tot això
no
que dic, preocupi, que
no es preocupi, perquè jo tampoc en sóc. Per tant, també parlem una mica com pot pensar la gent del carrer. A vostè, com se li acut? Perquè parla doncs, de les grans empreses que pensen només en aquest benefici, sobretot a curt plaç i molt maximalista. Com es pot canviar aquesta tendència perquè s'incorporin aquest sentiment més social?
És difícil, perquè jo crec que és un canvi de mentalitat i que no és fàcil fer-lo ni d'avui per demà ni probablement en una generació. Però no sé, us posaré un exemple que està en aquests dies a la premsa, no? Que és el tema del preu o del cost del producte farmacèutic que cura l'hepatitis C. No? Uh-huh. I l'altre dia ho discutíem i dèiem, escolta, l'empresa que ha fet la inversió en investigació fins que realment ha encertat la molècula que cura l'hepatitis C té dret a rescabalar-se d'aquesta inversió. I, per tant, si té aquest preu tan desorbitat és perquè realment necessita tenir un retorn. Llavors, aquesta mateixa empresa ven el mateix producte a un altre país a una desena o una vintena part del preu. Per això la gent d'aquí, malalts d'hepatitis C, que els diuen, miri, vostè no pot tenir accés al medicament fins d'aquí 2 anys o 3, amb sort. I sent això, clar, algú li ha d'explicar què hi ha al darrere de tot això, no? Perquè, si no, la gent, escolta, com pot ser que el mateix producte valgui aquesta disparitat de preu d'una banda a l'altra? Llavors, l'empresa que vol aquest retorn econòmic, que és legítim perquè ha fet una inversió molt gran, també hauria de ponderar, a l'hora de buscar aquest retorn, aquests elements de la incidència en el context social d'allò que ell ha descobert, no? No només pensar, jo en 5 anys vull el retorn de la meva inversió, sinó dir, escolta, he descobert una molècula que pot curar una patologia que afecta tants milions de persones a nivell del món, no? Per tant, una mica la meva aportació en aquesta economia del bé comú és dir, mira, doncs mira, jo em conformo en rescablar-me de la meva inversió no en 5 anys, sinó en 10, per exemple, no? I aquí hi hauria elements que introduirien la valoració de l'aspecte més enllà del purament econòmic, no? Doncs en aquest sentit jo penso que hauríem d'anar introduint canvis en aquestes qüestions, amb aquest exemple que us poso, que seria un, i en podríem trobar molts altres, no? I que la gent visualitzaria que alguna cosa més enllà de la voluntat del guany econòmic es té en compte a l'hora d'implementar polítiques.
Senyora Terribas, tot el que estem parlant és com molt al fons, no? Del que vivim en el dia a dia en molts sentits, des de les polítiques econòmiques plantejades per països en un any d'eleccions, a més, fins a les pròpies empreses petites i grans, no? És a dir, en el dia a dia. A mi m'agradaria que els nostres tertulians, com deia vostè, que són economistes, a veure quina opinió en tenen de tot plegat i que conjuntament a veure si trobem algunes idees. Avui ens acompanyen el senyor Pere Guinjoan, economista, bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Ramon Xifré, economista, professor de l'Escola de Comerç Internacional.
Bona tarda.
I el senyor Xavier Melo, doctor en Economia. Bona tarda. Jo volia preguntar-los, ja, d'entrada, per posar les coses una mica sobre la taula, vostès què en pensen de l'economia del bé comú? Poden començar, eh?
Per començar, què en pensem del bé comú, no? Entenem pel bé comú el que entén el compendi de la doctrina social de l'Església. És dir, aquell conjunt de condicions socials que permeten el floriment màxim de les persones i de les comunitats que aquestes persones formen, diguem-ne, en el si d'una determinada societat. A mi em sembla que des d'una perspectiva cristiana i, diguem-ne, malgrat els meus grans pecats, soc cristià i economista, i perdonin, la perspectiva d'un economista
cristià. El pecat és ser economista?
Aquest és molt gros.
Perquè en teníem molts, eh?
És gairebé imperdonable. És gairebé un pecat contra l'esperit sant, aquest. No, és dir, la perspectiva d'un economista cristià ha de ser aquesta, no? És el bé comú entès com això, com les condicions de floriment de tots i cadascuna de les persones i de les comunitats d'un determinat àmbit.
Així, aplicat a l'economia, vostè què en pensa?
No, és dir, que ho hem de fer. I que l'economia capitalista que tenim, doncs, per algunes coses serveix, per altres no serveix tant, i per algunes altres és absolutament disfuncional. A mi m'agrada dir que la crisi econòmica aquesta que sembla que ara en sortim, n'estem començant a sortir, ha estat també, no sé si els contertulians n'estaran d'acord amb això que diré, ha estat també una crisi de l'anàlisi econòmica. És dir, s'ha posat de manifest moltes mancances de la forma que, diguem-ne, que els economistes pensàvem com funcionava i com havia de funcionar, sobretot, el procés econòmic, no? Això està bé. I, de fet, hi ha el que deia la senyora Terribas, les reflexions de Christian Felber, de l'altra escola que s'ha esmentat en l'editorial, no?, que a mi m'és més propera, la dels professors Bruni i Zamanyi de l'economia civile, que és una economia del bé comú, també, no? Doncs clar, això són coses que, diguem-ne, que estan sortint justament la crisi els hi ha donat una empenta, no?, aquesta manera alternativa de pensar.
Senyor Melo, senyor Xifré, què en pensen? Estan d'acord amb el senyor Guinjoan?
Sí, avui serà difícil portar la contrària, eh? A veure si ho aconsegueixo, però de moment no...
Segur que trobarem algun punt, segur.
Totalment d'acord. Jo diria que el que tracta l'economia del bé comú, de Bruni i Zamagni, és corregir aquest dèficit de fraternitat que té la societat d'avui en dia, que potser no tenia la societat de fa uns anys. I que, tot i que la tenim molt acusada al sud d'Europa, al nord d'Europa no està tan acusada.
És a dir, ens hem oblidat una mica de l'altre. Ens hem centrat tant en els números, sí, o en els propis beneficis, o que ens hem oblidat de l'altre. Potser.
Ens hem oblidat de l'altre, si no sé si ho ha fet, quina és la causa, no sé si ha sigut el diner fàcil que ha entrat arrel d'entrar en la Unió Europea, no ho sé, però la veritat és que si un mira les grans empreses que ha fet aquest país, Catalunya, veurem que la majoria d'elles parteixen del bé comú. Els monuments més visitats pels turistes són accions d'empresaris o de gent que va començar amb solidaritat, la Sagrada Família, podem dir, molts, el llegat Cambó, moltes de les riqueses que tenim arquitectòniques, passem per Passeig de Gràcia, fruits del modernisme, ha sigut perquè hi ha hagut gent que ha fet moltes activitats sense aquest esperit de guany, d'egoisme. I jo crec que el que diu el Bruni Zamagni en aquest sentit és que el comportament de l'home s'explica no només per l'egoisme, sinó també per aquesta fraternitat o aquesta solidaritat.
Mm-hmm. Senyor Xifré.
Sí, estic d'acord amb aquest plantejament. Jo afegiria Jo crec que la diagnosi dels problemes la sabem des de fa molt temps. Zamany i l'economia civil citen ja els pares franciscans ja de l'edat mitjana i segurament podríem arribar fins a la Bíblia de l'Antic Testament, on hi ha una idea clara que hi ha d'haver límits. No? És a dir, hi ha d'haver una búsqueda del guany sota uns límits més o menys clars, més o menys estrictes. I segurament el que ha passat és que en la història recent aquests límits s'han anat saltant. Ens hem cregut, doncs, que aquest límit que he imposat l'havíem de suprimir perquè així guanyàvem més. Després, a tot això, hi estic d'acord, és una línia molt prometedora, això de que és una crisi. No només que molta gent pateix la crisi de primera mà, sinó que l'anàlisi econòmica, la nostra forma de pensar el món, també està en crisi. Avui en dia hi ha pocs models que siguin útils. Aquesta és la realitat. I moltes previsions es fan, doncs, si fa no fa, es fan pitjor que com preveuen el temps. És a dir, tenim un model de probabilitats i encara, segurament, el model del temps és molt, molt més previsible que els models que fan servir el
entre
Banc Central,
banda,
Europeu,
el
Banc
del temps només va fins al cap de setmana vinent,
sí,
eh?
Bueno.
L'economia va molt més enllà.
Doncs, fins i tot, no? Això, ho fan, saben que no poden anar més enllà d'un cap de setmana,
en canvi vosaltres...
nosaltres no. Nosaltres creiem que podem, doncs, introduir els paràmetres al model i ens diran, bé, de què estic parlant? Doncs segurament tots els models de predicció econòmica pesa molt més el preu del petroli que les condicions del sistema financer. I avui en dia el preu del petroli és important, però el sistema financer encara ho és més i no el tenim ficat al model. El tenim molt poc ficat al model. Això és només un exemple, no? Com lluny estem d'entendre la realitat. I sí que hi ha hagut un discurs legitimador, de dir, bueno, ens podem anar saltant aquests límits. La regulació moltes vegades estorba perquè posa un límit al guany. I això és una escola de pensament bastant definida que ha dominat una part de l'economia i que ha anat, doncs, eliminant límits. Alguns límits s'havien d'eliminar, però ara vivim en un món on pràcticament no hi ha límit, no hi ha barrera, i estem en el procés de tornar-los a posar. No? Jo crec que aquesta, doncs, l'economia del bé comú o l'economia civil, potser una forma d'aproximar-se a això, són a veure quins són el consens sobre les línies vermelles que no hauríem de trepitjar, perquè si no, doncs ens destruïm els uns als altres, o com a mínim ens destruïm el 99%. Hi ha un 1% que està prou lluny de nosaltres per no destruir-se mai, però els altres, el 99% restant de baix, si no posem uns límits, sí que ens podem destruir.
Abans de parlar de quins límits i de com els hauríem d'aplicar, jo voldria preguntar-los, es contraposa el guany al benestar comú?
Jo entenc que no. En la justa mesura, el guany és legítim, sempre i quan aquest afany de guany desmesurat no, com dèiem ara, salti totes les barreres i atropelli i passi per sobre tot l'altre, no? Jo crec que aquest és el punt en el qual hem arribat. Per tant, jo crec que és compatible el guany i una economia de mercat i en què hi hagi diversitat d'opcions i en què la gent pugui triar i pugui consumir i triar què consumeix, i això és compatible amb què aquest lliure mercat tingui un objectiu comú i compartit de bé comú, és a dir, de fomentar el benestar de les persones. No?
Pot ser que el bé comú sigui més sostenible? És a dir, una empresa una mica més dirigida al bé comú i no tant al guany econòmic únicament, si pugui ser més sostenible en el temps? No té per què.
No ho sé, la veritat és que jo voldria pensar que sí, però no sé si és utòpic pensar que sí. En qualsevol cas, jo crec que tot dependrà també de quines dimensions d'activitat econòmica parlem. Si parlem d'una gran multinacional en la qual se'n va buscar la mà d'obra tirada de preu als països del Tercer Món per poder ofertar un preu més barat, o parlem de la microempresa agrícola que vol fer productes ecològics i que es troba que resulta que els ha de vendre 3 vegades més cars perquè ningú li reconeix aquest mèrit, doncs, bueno, clar, vull dir, cada cosa té la seva dimensió, no?
Mm-hmm. Parlava el senyor Xifré d'aquestes línies que caldria evitar o no creuar, no? Vostès com creuen que caldria reconduir una mica l'economia que hem tingut en els últims anys per tenir en compte aquest bé comú? Caldria una influència de l'Estat, les mateixes empreses?
Hi ha com tres elements aquí, no? En presència, un, l'empresa capitalista, normal, guiada pel guany, que jo crec que ha de seguir sent guiada bàsicament pel guany. Això no vol dir que no respecti els seus clients, no respecti els seus treballadors, no respecti els seus proveïdors, no? Però que el guany ha de ser... I això d'aquí és veritat que no és una virtut, l'afany de guany, però és d'aquelles coses, diguem-ne... A veure, els cristians no som angelistes, no? Els humans som gent... allò, hauríem de tocar de peus a terra. L'afany de guany és un incentiu molt potent que fa, doncs, que tinguem moltes de les coses que tenim que són perfectament legítimes i desitjables, no? Aquella cervesa freda que, de la que parla Chesterton, no? Tan, tan bona. Això d'aquí la devem a l'afany de guany del senyor que es dedica a fer cervesa. Per tant, primer element, afany de guany, empresa capitalista, primer sector. Dos, segon sector, que és l'intervenció de l'Estat. Aquí, segurament, no es fa tot el que s'ha de fer i moltes de les coses que es fan estan mal fetes, diguem-ne, no? L'Estat ha de ser l'àrbitre, no necessàriament ha de ser el productor que fa competència al sector.
Però estarien d'acord amb una regulació?
Naturalment.
Amb major regulació?
Naturalment. La llibertat no és possible sense això. La senyora de Terribas, que és jurista, no em deixarà mentir. La llibertat necessita la regulació, la llei, no? I hi ha un tercer element, que és el tercer sector. És dir, les empreses o les associacions o les entitats o els organismes sense afany de lucre. Això d'aquí ha sigut una mica la ventafocs de l'arreglo que hem tingut a Occident d'ençà del final de la Segona Guerra Mundial, on hi havia l'empresa capitalista i hi havia la intervenció de l'Estat, però l'activitat del tercer sector, diguem-ne, era una cosa, ha estat fins recentment, una cosa com menys tinguda, no? I per mi és el gran desconegut, el gran... A Catalunya tenim una tradició importantíssima d'això d'aquí. Ho apuntava en Xavier Melo ara fa un moment. No només a la Sagrada Família, tantes entitats, l'Aliança. Quants pagesos del nostre país no estaven afiliats a l'Aliança? La Caixa de Pensions, les caixes d'estalvi en general, diguem-ne, no? Iniciatives socials d'un abast. Cal recuperar una mica el tercer sector, l'activitat sense afany de lucre, no?
Senyor Melo, que el veig així que està a punt d'entrar.
No m'atreveixo. No, estic d'acord, però jo diria que estarem tots d'acord amb això, que les empreses el que han de fer és guanyar diners. No, això, si estan disposades a fer alguna cosa pel bé comú o no, no podran fer res si no guanyen diners.
Seria fantàstic, no? Deixi'm somiar.
No estic d'acord amb vostè.
No? Les empreses, per què?
No. Per les empreses estan per guanyar diners, per donar beneficis. Clar, vostè no li pot dir a l'empresa que es dediqui a salvar les foques de l'Antàrtic. No sé si estan en perill d'extinció o no.
No, les empreses, per suposat.
El que és diferent, i entenc jo que el bé comú, el que diu, o aquesta nova economia del bé comú, és que les empreses, tal com ho entenc jo, no és un Robinson Crusoe que viu aïllat en una illa, no? Sinó que interrelaciona amb els sindicats, interrelaciona amb els clients, amb els proveïdors. I tot això que estem enrunant ara de responsabilitat social corporativa no és més que agafar tots aquests grups d'interès i arribar a acords amb ells. I amb això ja fas molt amb el bé comú. Si tu tens una bona política amb els empleats, si tu tens una fundació com la que ens representa avui la senyora Terribas, si tens un acord de un codi ètic amb els proveïdors, si fas fent tot això, vas fent el bé comú. Però això ho fas sempre i quan la societat t'ho demani, també. És a dir, Estats Units, per exemple, ho tenen molt clar, ja m'han donat alguna altra vegada, de les fundacions americanes. Assumeixen molt aquest paper. La Fundació del Banc d'Aliments de Barcelona té moltes empreses capitalistes que d'una manera anònima hi donen aliments. Bueno, i no crec que sigui un tema de llei. No, jo no hi crec, amb això. No tinc clar que
jo crec que ens sobra major regulació
de la jurista, però jo crec que ens sobren lleis. Jo crec que necessitaríem menys lleis. I tenim una Constitució catalana, o si és de bé, molt curta.
I no creu que hem perdut aquest sentit de la fraternitat que vostè deia?
Home, hem perdut els valors.
I com els podem tornar a introduir en el món econòmic?
Aquesta és una pregunta molt difícil.
Sense regulació.
Sense regulació?
La reciprocitat.
Jo crec que sí.
La reciprocitat. És dir, del triple lema aquest de llibertat, igualtat, fraternitat, una mica la llibertat
ben encarnada per l'empresa capitalista, que és, hi porta l'eficiència. Uh-huh. Tenim tota mena d'objectes de consum desitjables, que són, estan bé de preu, i això és gràcies a la llibertat d'empresa. La igualtat, i aquí ve l'acció de l'Estat, diguem-ne...
per una equitat. La,
exacte. Protegir l'equitat, la redistribució de la riquesa a través de la imposició o a través de la despesa pública, no? O de la regulació, també. Hi ha un tercer element...
Que ens ha dit el senyor Melo que no està d'acord, per tant, haurem de buscar una altra, una altra manera.
Sí, sí, que estic
d'acord. En això sí.
Aquí no funciona, és a dir, Espanya és només una... Mm-hmm. Espanya és el país, i si no em corregiran els meus companys, que més ha pujat a l'índex Gini. O sigui, l'índex Gini puja en una dècada a centèsimes i aquí ha pujat dècimes. Mm-hmm. Ha variat el que no ha variat en tota Europa. Aquí no ho tenim, en aquest sentit ho deia.
I hi hauria un tercer element, que seria la fraternitat. El nom modern de la fraternitat és la reciprocitat, no? D'acord amb aquests economistes italians, Bruni i Zamagni. I això s'ha d'introduir no només al tercer sector, que hi viu d'això, diguem-ne, de la solidaritat... és a dir, de l'acció de les persones que ho fan no només pel guany. En general, els sous de les persones que treballen al tercer sector són més baixos que els sous de l'empresa capitalista o de l'administració, diguem-ne, no? Ho fan per una altra raó. Però és que el que plantegen aquests economistes és que això d'aquí, i també ho planteja pel que jo sé l'encíclica Caritas in Veritate, que, per cert, el professor Samanyi va ser un dels que va participar als borradors, el que plantegen és que la reciprocitat, que és allò que ens fa humans... Perquè el fet de ser socials no ens fa humans, segons que les abelles també són certs socials i no són humanes, diguem-ne. El que ens fa humans és la reciprocitat. Això que jo et dono, el que passa a les famílies, el que passa a les comunitats petites, no? Jo frego els plats a canvi de que tu segurament portis els nens a escola. No es fa a canvi explícit, és uns a canvis així generals, no? Que això d'aquí cal plantejar-ho, ja passa al si de l'empresa. Però cal que passi més, diguem-ne, no? Que la gent a l'empresa no es mogui només per stock options, es mogui pel fet del projecte comú i, per tant, també el primer sector, a l'empresa capitalista o a l'administració de l'Estat, de les administracions públiques, ha d'haver-hi en l'acció humana aquest component de reciprocitat.
Senyor Xifré, porta una hora apuntant a la llibreta, pàgina sencera. Expliqui'ns-ho, sisplau.
No, jo crec que els oients estan escoltant, que estem tractant temes importants, temes que estan sobre la taula no un any,
estem volent canviar el món.
Sinó, potser molts segles estem reflexionant d'això, són temes greus. Aquests tres pilars que parlàvem per en Joan em sembla molt bé. És a dir, és el futur de moltes societats avançades tenir un tercer sector desenvolupat. Aquí hi ha un tema d'escala, no? És a dir, aquestes activitats segurament són per la prestació de serveis. Difícilment ens podem imaginar empreses que venguin a l'exterior amb aquest règim, perquè la seva competència seran empreses... És a dir, o bé totes les multinacionals exportadores estan en el tercer sector, o bé una sola no hi podrà ser. Llavors, el tercer sector té un forat que omplir. Estic baixant una mica, no, de les muses al teatre. Té un forat a omplir claríssim, serveis de proximitat en el món local... Això està relacionat al món de les cooperatives, de molta tradició a Catalunya, també. Però, és clar, alguna cosa hem de tocar de la part gran del teixit, no? De la part de l'empresa capitalista. Estic d'acord que fer més lleis segurament no és el camí, perquè les empreses són prou evidents per anticipar-se a les lleis, i feta la llei, feta la trampa, i de fet...
És a dir, no perquè estiguéssim d'acord o no, sinó perquè segur que ens ressaltaríem.
Hem arribat a la crisi financera amb agències d'avaluació de riscos compromeses amb una avaluació independent, i aleshores, bé, això, hi ha uns conflictes d'interès fortíssims, i arriba el moment que, òbviament, salta pels aires la independència. Això és evident. I després un altre tema que voldria parlar, que és el que estava apuntant, i encara no he trobat la solució, ho confesso.
És en aquest... No és només sobre vostè, senyor Darriba.
No he
Darriba.
Trobat la solució. Com ho diria? Som un moment, el moment ara que ens trobem, on hi ha sobre la taula múltiples propostes de reforma. Jo crec que és evident, i diguéssim, es poden... van des de les més estatalistes, per dir-ho d'alguna forma, a les més liberals. Molta gent veu que això s'ha de canviar. Aleshores, la meva opinió personal és bé, tornar a uns models massa centrats en l'Estat, on la producció correspon a l'Estat. L'Estat assumeix masses funcions i alguns d'aquests són sobre la taula. Això és possible que amb això ens féssim més mal que bé. Aleshores, hi ha límits, hem de reconduir la situació, això està clar, però hem de vigilar de que les preteses solucions no siguin pitjors, perquè podem estar pitjor del que estem, està clar. Llavors, la línia d'abans de que el sector públic ha de tenir una funció d'arbitratge molt potent, molt clara, amb servidors públics independents, i reforçar això, que crec que en això som febles, servidors públics qualificats i independents, i segurament...
Hi ha la porta giratòria, que els pretesos independents pleguen de l'Estat i es posen a treballar amb el supervisat l'endemà.
De fet, diríem, estem al revés. No és que siguin... Bé, suposo que hi haurà de tot, però tenim casos, exactament, com diu en Pere, de tot el contrari. És a dir, no és que siguin independents, sinó que un entra a l'administració per entrar en excedència al cap de 5 anys. Bé, doncs això està clar que és un model que està col·lapsat, i, en canvi, potser sí que no cal que l'Estat s'impliqui tant en la provisió directa, a no ser en casos particulars. És a dir, hi ha casos particulars on potser sí, de fet tenim la reforma sanitària als Estats Units, un tema molt complex, on sí que es veu que, diguéssim, la iniciativa privada proveint segons quins serveis és un desastre monumental. És a dir, hi ha errors del sector públic i errors del sector privat per tots cantons. Aleshores, això és un debat llarg, és un debat on cal construir, cal aportar arguments, i de vegades veiem dreceres que a mi em preocupen una mica, perquè hi ha històries que ja coneixem, hi ha receptes que ja coneixem, els problemes continuen. I segurament hi ha hagut una deixadesa de responsabilitats dels polítics i dels ciutadans en no reclamar més acció als polítics.
I una independència dels polítics respecte al sector econòmic?
Clar, això ha mancat, això ha mancat. És a dir, ha mancat.
Deixa'm dir, apuntar una idea més filosòfica, si vols, no? I és que abans el Pere feia la comparativa de les abelles i deia que també són animals socials. Però la diferència amb l'home és que l'home és l'únic animal ètic. És a dir, és l'únic que té la capacitat cognitiva intel·lectual de mesurar les seves accions en base a si estan bé o estan malament, no? I, per tant, aquesta, com ho deies, la reciprocitat ha de respondre a un criteri ètic de fons, no? És a dir, no és un intercanvi merament, sinó és perquè, a més, això afavoreix a l'altre i l'altre m'afavoreix a mi i, per tant, conjuntament ens fem el bé, no? Una mica aquesta seria la idea. Mm-hmm. Llavors, clar, això implica, com dèieu ara, un canvi de generacions que no ho podem fer d'avui per demà ni donar receptes màgiques. Però per mi és important que comencem per la base. És a dir, intentem anar canviant aquest model en la mesura en què eines ens ho permetin actuant ja sobre el terreny, però si no, incidim en la base, que és la nostra gent jove.
La gent que avui
estem formant a ESADE, per exemple, i que són els futurs líders econòmics del país, incidir bé en quins criteris els formem, no? I, per tant, que no sigui només el mer esperit competitiu i del guany com a criteri estricte i únic vàlid, no?, per triomfar, sinó que hi hagi alguna cosa més enllà. I, per tant, que el guany és legítim, com tu deies, afany de guany, un marc regulador, en la justa mesura, estic totalment d'acord amb tu, que ens sobren lleis, i moltes les tenim mal fetes i s'haurien de refer del baix. Per tant, jo no sóc de les que defensa que tot es reguli, al contrari, penso que hi ha d'haver una part d'autoregulació molt important, però perquè hi hagi una bona autoregulació amb bons criteris vol dir que la gent ha de tenir una formació sòlida de base que li permeti aquesta autoregulació. I això, quan discutim temes en el món de la bioètica, en el camp sanitari, jo sempre dic que els metges no necessiten una llei que els digui quan han de sedar un pacient o quan li han de posar un tractament. Necessiten tenir una formació sòlida per saber quan està indicat en un cas i quan no, i no tenir por de que vindrà el familiar amb l'amenaça, no? Per tant...
Però per llei sí que tenen que el seu objectiu és curar el pacient.
Sí, però això no és per llei, això és un principi deontològic que els ensenyen a la Facultat de Medicina i els diuen, escolta, el
que
teu...
Que és quasi com una llei, perquè, clar, hi ha altres principis deontològics que... Clar,
però també ho hem revisat, i amb el món de la medicina, doncs a veure, s'estan replantejant quins són els fins de la medicina. Sempre són curar, i quan no puguem curar, què? Ja abandonem a la persona? No, per tant, la cuidarem, la consolarem, l'acompanyarem en el seu final, i això també és tasca del professional. També estem canviant el paradigma amb aquests temes, no? Per tant, jo crec que amb els temes econòmics hem de veure que dreceres màgiques no les trobarem, segurament ens equivocarem, però que no ens descuidem d'anar incidint amb la base dels que pugen, perquè són les generacions del futur. I si no canviem les mentalitats d'aquests que pugen, i els que pugen, pugen amb aquest esperit competitiu i només amb l'afany de ser el millor i de guanyar més que l'altre, no ho resoldrem mai, perquè estarem en una espiral del qual no en sortirem, no?
Jo volia dir dues coses. Una, que no tots els economistes estem tallats pel mateix patró. No tots els economistes...
De fet, aquí en tenim cada setmana de diferents.
Crec economistes amb una façana molt humanista, com els que ha nombrat en Pere Ginjoan, i metges que no tenen escrúpols. Però hi ha sortit un article, això és una miqueta per defensa el colco.
Vols dir, perdona, que el normal és que el metge tingui escrúpols i l'economista no en tingui.
No. No volia dir això.
Però sí que és veritat que l'economista no veu la mort del pacient immediatament, no? I això probablement també deu fer...
Bueno, no ho sé. Jo...
Els economistes de la salut, un dia podríeu tenir un debat sobre el tema d'economia de la salut, que déu-n'hi-do.
Jo treballo envoltat de metges, o sigui que cap problema. La segona cosa que volia dir, bueno, també ha sortit un article que les principals universitats ara tornen a ensenyar ètica i filosofia amb els màsters.
Tornen, vol dir que han deixat de fer-ho.
Em sembla que era a finals dels 70-80. Ho van deixar-ho i
deien que d'alguna manera com una assignatura a part.
Una Maria, vaja.
Una Maria va sortir. Bé, dit això, i tocant, deia el company, baixant de les muses a l'art, baixant amb un exemple, podríem enronar de la renta bàsica. No? La renta bàsica, i he sentit que la renta bàsica, donada les desigualtats, doncs, mirant amb el bé comú, hauríem de fer una renta bàsica a tots els ciutadans. Això vol dir que qualsevol persona que tingués el títol de ciutadà no es podia rebre de per vida una pensió o un subsidi. I això ens faria més iguals. Jo crec que això és absolutament mentida. Això hi ha un parell de partits aquí a Catalunya que ho defensen, no vull dir noms, però dos partits que ho defensen, i jo me'n recordava, estava escrivint unes línies aquest cap de setmana, això és igual com a la decadència del Imperi Romà, la nona, que era el pan i el circo, que donada els grans diferències socials que hi havia a les classes altes romanes, el que es va fer, perquè la gent no es morís de ganes, que els donava una bolsa amb cereals, que era la nona. I això és profundament, i va en contra, en la meva opinió, del bé comú, perquè desincentiva la feina, absolutament perds llocs de feina, no és una política cíclica per moltes raons.
I crees dependència del que està manant en aquell moment, sí, diguem.
I ara hi ha un sector de població que diu, el bé comú, no, escolti, el bé comú no és això. El bé comú seria que la gent que vulgui treballar no pugui treballar, que pugui cuidar vells, que pugui netejar els boscos, que pugui netejar els carrers...
Però es podria buscar una contrapartida, per exemple.
Sí, evidentment, aquestes fundacions o aquestes associacions que hi ha veïnals, i això sí que crea bé comú, això sí que crea societat. Val? Llavors, clar, la diferència, la bàsica, diu com podem començar, home, doncs aquí sapiguem que cada acte ha de tenir la seva conseqüència, la seva responsabilitat, i que els diners doncs, no es poden donar, perquè això no acabarem amb el pan i circo romans.
Ja, jo volia plantejar-los-hi el tema d'un país que és Bhutan, que no sé si n'han sentit a parlar, és un petit país del sud asiàtic situat entre la Xina i la Índia, que va decidir ja fa uns anys considerar la felicitat igual d'important que l'economia i així va instaurar el seu propi indicador, la felicitat nacional bruta. El govern de Bhutan considera que el benestar social és un suport al creixement econòmic, és a dir, no s'oblida del creixement econòmic, però sí que considera que el benestar social li dona suport i ajuda al creixement econòmic i que tot plegat ha de tenir com a objectiu la felicitat de la població. Els objectius sobre els quals es determina aquest índex de la felicitat nacional bruta són objectius que, a més, cada ministeri té, és a dir, al final de l'any, doncs, quin objectiu té cada ministeri són aquests. El benestar psicològic, la salut, l'educació, la cultura, la distribució del temps, la qualitat del govern, les relacions socials, l'ecologia i l'habitatge. Què en pensen d'aquesta proposta? Proposta no, i funcionament, perquè ja fa uns anys que es governen des d'aquesta perspectiva al Bhutan.
dos remarques breus. Bhutan és una dictadura, de manera que tampoc és... És dir, hi ha un rei que a més de regnar, governa.
No, ha cedit amb una Constitució... Sí. Està
procés... Una Constitució que l'ha fet ell.
S'està duent un procés constituent.
Sí. És dir, no és, políticament no és un país, diguem-ne, molt recomanable, no? I, per tant, compta amb les coses, diguem-ne, amb el despotisme il·lustrat. De... És una cosa que ha de néixer de baix, no de dalt, no? I la segona remarca brevíssima que volia dir és que, evidentment, que sí, que el PIB és una mesura de moltes limitacions i que hi han mesures com les que deia vostè en aquest exemple, o altres, l'índex de desenvolupament de les Nacions Unides, etc, que incorporen altres consideracions que, evidentment...
Que caldria que les incorporessin més?
Sí. Mm-hmm. Sí, perquè, és dir, ho apuntava al començament la senyora Terribas, no? Hauríem de tenir... És dir, el tenir molt no ens fa més feliços, no? Hi han coses materials que ens donen possibilitat a les nostres... diguem-ne, tenir disposat un cotxe en determinades circumstàncies et pot ampliar les teves possibilitats vitals, doncs, en molt. Ara que aquest cotxe sigui una determinada marca de luxe, tal, això te n'eixample molt menys. Mm-hmm. Aquí jo crec que els cristians, com a cristians, hauríem de predicar més del que ho fem l'autolimitació, no? Això de Solzhenitsyn, que era cristià, que va morir no fa gaire, tampoc. Mm-hmm. Allò de l'autolimitació en les nostres societats, no necessàriament el gastar més... crea, ens fa ser més feliços. No?
Com diu el senyor Conesa, allò que necessitem i no allò tot... Comprar allò que necessitem i no tot allò que volem. No?
Exacte. Encara que puguem. Mm.
Encara que puguem, sí, sí. Però jo recordo un eslògan de fa un temps que era ho vols, ho tens.
Mm. Sí, sí. No, sí, sí. Així. No, l'altra cosa que a mi em suggereix el cas aquest de Bhutan és al marge del règim econòmic, polític que hi hagi al darrere, etc. És a dir, com mesures la felicitat de la població? Imaginem-nos que aquí volguéssim implementar això a Catalunya, un país com Catalunya amb 7 milions i escaig d'habitants, etc. Com mesurem la felicitat?
Ells mesuren, des del punt de vista de votant, no dic que estigui d'acord, però com a proposta, ells mesuren en cada un d'aquests, és a dir, en salut, en educació, en habitatge, quin és l'estat de satisfacció del ciutadà en cada un d'aquests. I després fan la mitja. No dic que aquestes siguin les mesures.
Ho has de fer, suposo, des d'un punt de vista, diguem-ne, de captar l'opinió pública, per tant, amb aquestes a nivell sociològic ben fetes. Bueno, a mi m'agradaria saber aquests indicadors realment com estan fets, no? Perquè jo crec que això també...
I encara més important, és la felicitat l'objectiu? O ha de ser altres? Per exemple, els drets. El dret de l'última nena a tenir escolaritat fins als 16 anys, no? Abans de la felicitat global de la població. Ens ha d'importar una mica amb la idea aquella de John Rawls, no? Diguem-ne, quina és la ració que s'emporta l'últim de la cua? Sí. Una mica.
Senyor Melo.
Jo diria, jo que soc més de números, que ja ho tenim, no fa falta tampoc. Igual que no fa falta més lleis, no fa falta més indicadors. Jo estava recordant de quina universitat era. Vaig llegir un estudi als Estats Units que la conclusió era que el grau de violència de gènere, el grau de violència als carrers, el nivell de drogadicció, molt d'aquests problemes socials no depenien de la renta, depenien de la desigualtat. Mm-hmm. És a dir, quan un país com aquest, quan se vol referir, tots som pobres, la gent és feliç. Si nosaltres anem a una illa al Carib i dius, ostres, gent, que no necessito res aquí per viure, si amb un llibre
i
amb l'amor ja tinc prou.
No,
exacte.
Totalment d'acord. Com s'aconsegueix aquesta desigualtat, senyor Melo?
Ja ho sabem, això. Mirem els països del nord d'Europa. L'economia social de mercat. No és que no hem d'inventar gran cosa. De fet, no seria un tema per un altre debat si l'economia del bé comú està integrada a l'economia social de mercat o no. És que això de la renta bàsica, fa 10 anys, com van parlar els alemanys, i van dir que no, i van obrir un programa que era tothom que vulgui treballar, i el que no li puguem donar a treballar, li paguem el lloguer, li paguem el transport perquè es pugui mudar, i li paguem els aliments bàsics.
I el salari mínim el tenen a la meitat del que l'han posat els grecs.
Sí, senyor, i té, a Alemanya. És que no hem de... Realment nosaltres només som pioners amb desigualtat social i amb atur. I és que no podem donar lliçons de res. Llavors, jo crec que només copiant a la gent que ja va per davant nostra, ja seríem molt més iguals. I aquest estudi a mi em va sobtar, perquè un sempre tenia la impressió de que aquests problemes te'n vas als barris pobres. No, no, és que si tothom fos pobre, el problema és que nosaltres hem passat de que hem tingut gent que s'ha enriquit molt, a més, probablement uns quants d'una manera poc honesta o il·legal, i molta gent que ha patit molt. Llavors, esclar, aquí és on...
On comença la tensió social.
Sí, i a més jo crec que la percepció d'aquesta desigualtat i que cada vegada estic més avall de l'escala social és el que genera la infelicitat. I, és a dir, quan tu veus...
Clar.
Perquè ho compares amb una escala
que,
amb abans.
I el que todo vale, perquè als altres no els hi passa res. Aquí sí, aquí està el problema.
Sí.
No, jo, sobre això de votant, és un cas que no conec, però a mi tinc una certa prevenció, és a dir, quan veig una llista d'indicadors i que el govern, doncs, suposo, això hem de, si ho donem a la pràctica, vol dir que els pressupostos s'esbiaixaran segons no, la satisfacció de salut o de cultura, això ja es veu que pot acabar una mica malament si els resultats estan relacionats amb la satisfacció. Els diners ho són tot? No. Si això és el que es vol dir amb el votant, estem d'acord, els diners no són tot. Des del punt de... I també coincideixo amb el que s'ha dit abans, és a dir, anant a les coses que sabem com funcionen, i el PIB és una cosa extremadament imperfecta de medir, és una mesura molt aproximada, però sabem com fa, hi ha metodologies, sabem coses molt bàsiques del PIB. Els països que estan millor, i això és una evidència que tenim de fa molts anys, són els països que no han fet salts, que no han passat de créixer molt a créixer poc. No, els països que estan millor són els països que tenen un creixement continu. I això dona peu, doncs, a redistribuir, a preveure, a unes institucions que s'estableixen, als que fem salts, i nosaltres n'hem fet un salt, uns quants de salts, doncs això no acaba funcionant. Aleshores, jo sóc més partidari de moure'ns en terrenys coneguts, i el PIB, malgrat que és una mesura imperfecta, sabem com medir-la, que no entrar en un catàleg de coses molt etèries i que poden tenir problemes per dur-les a la pràctica.
Hem parlat al llarg d'aquest programa sobre les bases de l'economia del bé comú i d'altres línies de pensament en aquest sentit. Hem parlat també de com seria introduir aquesta reciprocitat, parlant de diferents conceptes de fraternitat, de poder pensar en l'altre, en el món, en el sector, en el tercer sector, en l'estructura governamental, i hem deixat les empreses una mica, doncs, pensant, cal que hi hagi una responsabilitat corporativa important, un retorn a la societat, però a mi em queda una pregunta que t'hi volia fer en els dos minutets que queden, és a dir, no trobarem ara la resposta, però a mi em costa encara que hi hagi empreses que es dediquin a coses que donen benefici però que no aporten un bé a la societat i que sí, que tinguin una gran fundació.
Com per exemple? Mireu, doncs... deixeu-me que... Apple no fa cap donació, almenys fins ara no ha fet mai cap donació a cap organització benèfica. Però jo que sóc un amant d'Apple crec que ha aportat molt més a la societat que no a Windows, que té la primera fundació americana. És una opinió meva. Mm-hmm. Llavors, això és el que deia. Si l'empresa ja guanya diners i fa la feina ben feta i cuida a tots els seus grups d'interès... Escolti'm, si jo és que deia Santa Teresa, no? Em sembla que era, o Santa Teresa Calcuta. Si tothom escombrés el seu tros de cera, doncs el carrer estaria net.
Però en el cas d'empreses que, per exemple, doncs fas uns caramels, no? Per exemple, imaginem, per no posar noms d'empreses, fas uns caramels i el que vols és que al màxim hi promous que tots els nens prenguin caramels al màxim. Estàs promovent un bé que no és un bé comú. Estàs promovent vendre caramels, que conseqüentment donen diabetis, donen etcètera, etcètera, en els teus infants. No és millor no deixar de vendre caramels, sinó no potenciar completament sempre el menjar de caramels en lloc de tenir una fundació, per exemple? No ho sé.
Sí, el que passa que, esclar, aquí entrem un terreny que és el tema del producte i de la venda i de la responsabilitat que hi ha al darrere d'això, que és molt relatiu, perquè la culpa la té l'empresa que fabrica el caramel o potser hauríem de...
O la regulació.
Clar, és que...
Això...
Cal regular l'empresa. Això... El director d'aquesta empresa quan plegui de regulador, no?
Sí, escolti, això seria política, una miqueta política estalinista, eh? A mi em fa por, eh? Sí, una societat que no es pugui...
No, que només faltaria una societat sense caramels. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, senyora Núria Terribas, senyor Pere Guinjoan, senyor
gràcies
Ramon Xifré, senyor gràcies Xavier Melo, i, com sempre, l'Agència Catalana del Consum, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero, i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar, com cada dijous vinent, de 8 a 9 del vespre, aquí, al Plusvàlua.